A primera hora, a Ràdio Estel.
Ara sí, són les 8 del matí, això és A primera hora, programa 535. Mirin, fa setmanes que els entesos diuen i escriuen que compta amb les eleccions el 14 de febrer, que millor deixar-ho per més endavant. Que si s'ha de votar pels bemolls d'un tribunal competentment tranquil, votem. Però quedem-nos a casa. Restringim la sociabilització fora dels grups bombolla. Que teletreballem. Importantíssim, diuen, aquest teletreball que no s'està implementant enlloc mentre Argimon ens diu que la feina i a casa i a casa la feina. I la cosa s'allarga amb unes vacunes que ni sabem ni volem saber per què, perquè estem massa cansats. No van tan ràpid com ens van prometre. I així anem vivint, persones amb vida restringida. I qui no pugui treballar, que es passi els minuts, les hores i els dies intentant trobar algú que li expliqui de què viu mentre fa 8 mesos que no cobra un ERTE. I qui no pugui obrir persiana, que resi a la Verge de l'Esperança mentre els números vermells es van sumant. I qui pugui treballar, que treballi, però callat al metro, discret al carrer, i ves fent com si fossis formigueta soviètica. I cap d'ells sense veure l'àvia, ni l'avi, ni els tiets, ni els cosins que tant enyores. Res. Calla. Som en pandèmia. I això sí, ho entens. És clar que ho entens, perquè al cap i a la fi està morint gent, bastanta gent, i la cosa pinta crua. Però és dimarts i encens la televisió i no pots anar al teatre, ni al cinema, ni al bar, ni amb els amics, ni. Però pots canviar de municipi per anar a un míting electoral i acabes posant cara de taronja mecànica mentre corren els partits que són el govern, que si sí però no, però no però sí, perquè s'han vist la gent a sobre. És d'una vergonya tan gran que ahir m'imaginava la reunió del govern així.
Bien, se abre la sesión.
Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro.
¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Y ahora revisaremos asuntos pendientes.
Quisiera comentar los...
Siéntese,
aranceles.
Eso es asunto nuevo. ¿No hay asuntos pendientes? Muy bien. Comentaremos asuntos
acerca
nuevos.
Acerca de esos aranceles.
Demasiado tarde, ya es un asunto pendiente. Siéntese.
Caballeros, como secretario de guerra, yo...
La secretaría de guerra no funciona. Eso me recuerda que las tuberías tampoco. Tome nota de eso. Déjelo, lo haré yo mismo.
El Ministerio de Trabajo quisiera informar que los empleados de Fridonia piden trabajar menos horas.
Muy bien, les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo. Y ahora, caballeros, tenemos que buscar un nuevo tesorero.
Pero si nombró uno la semana pasada.
¡Ese es el que busco!
Caballeros, basta ya. ¿Y si alzamos los impuestos?
¿Y si alzamos la alfombra?
Insisto en que debemos alzar los impuestos.
Tiene razón, debemos alzar los impuestos para poder pagar la alfombra.
Dedico todo mi tiempo a mis obligaciones y ¿qué consigo?
Cansarse mucho al poco rato.
Señor, usted agota mi paciencia.
Debería intentar agotar la mía alguna vez, ¿no cree?
Esto es el colmo. Dimito. Me lavo las manos de todo.
Buena idea, y de paso laves el cuello.
I això és el govern, i diumenge 14 de febrer, si Déu vol, tots a votar resignats.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen gairebé de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanahuja, Berta Sacanell a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, el control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa, Àngels, què tal? Com esteu?
Bé, fent ràdio, com sempre.
Què? Avui un poquet més de calor, no?
Una miqueta. Encara no s'ha notat com es notarà. De seguida en parlarem amb Jordi Miralles, però
bé. Vinga, ja queda poc.
I tant, que queda poc.
Vaig a treure les sandàlies per anar demà o demà passat a la Barceloneta. Posar els peus en remull. Vinga, davant.
Ai, en Rafa, que et voldrà veure aquests peus. També ens ho dirà el darrer minut del programa. I a la codirecció, corredacció, copresentació, cotot d'aquest programa també... Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Tu has notat aquesta caloreta que diuen que ja... Caloreta, clar, és que hem estat a sota zero, Catalunya, eh? I ara estarem a 25, també t'ho dic.
No. És que som de canvis extrems, saps? vull dir, si fa fred, fa fred, i si fa calor, enmig de l'hivern, farà calor enmig de l'hivern. No, bé, bé, avui sí que s'ha notat, eh? Jo, nosaltres que sortim ben d'hora, ben d'hora, es notava avui que feia, no feia tan fred, no?
Feia menys.
Si més no, portaven menys peces de roba, que ja és molt.
Exacte, que ja és molt.
Que allò del matí estem acostumats a anar amb capes i capes com si fóssim cebes. A veure què passa. Demà i demà passat, això sí, els meteoròlegs, el Jordi ens ho explicarà ara, farà, sí que pujaran les temperatures, per tant, també molt alerta amb els refredats.
I tant, de seguida en parlem de tot plegat, com deies, amb en Jordi Miralles, i abans de fer qualsevol pregunta del dia, com sempre, també deixa'm preguntar-te si tens pensat anar a qualsevol míting electoral o no.
No.
No, eh?
No, no, directament no. Jo crec que ha de prevaldre el sentit comú. Si els jutges no... Jo directament vaig cap als jutges. Sí, entenc que el govern té part de culpa, però si els jutges són ells qui també han de posar sentit comú tot plegat i són ells qui han d'interpretar la llei, perquè per això estan.
Per Serraga, tota la raó. Anem a preguntar-nos.
La vena legalista.
Anem a preguntar-nos coses. Ítems, per si estàs confinat.
Mira, si Joan... Tu en tens, per tant, t'anirà... Podràs fer-ho, això, aquesta recomanació d'avui per la gent que estigui confinada. Si en tens, juga amb la teva mascota. Si va, estigues per ella en un temps sense presses. I si no en tens, pensa en tenir una.
Per què no?
Per què no?
Tu tens mascota, Mercè, o no?
No. Tenia una, però... No va ser bona idea.
No va acabar bé. El cel dels peixos.
Pitjor. Ja t'ho explicaré.
Ja m'ho explicaràs. Els protagonistes del dia.
Ens l'estimàvem molt, tot sigui dit.
Ah, pensava que el protagonista del dia... Dic, bueno... Molt bé.
Home,
ui, com hem començat aquest programa.
Sí, Déu-n'hi-do. Per què no? També ens el podem estimar molt. Miquel Iceta i Carolina Dàries trobarem a faltar aquí, per això.
Sí, sí, sí.
Nou ministre de Política Territorial i la nova ministra de Sanitat després de la dimissió de Salvador Illa per presentar-se a les eleccions del Parlament de Catalunya. De fet, tu i el matí, Joan, ja ho vaticinaves, ja ho vam dir. Que anem per les temperatures.
Si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 8 graus, Lleida, 4 graus, Girona, 3 graus, Tarragona, 9 graus i Andorra, 5 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs mira, com sempre repassarem les notícies del dia, també les principals portades de la premsa escrita. Avui, atenció, perquè parlarem de la vaga dels treballadors de Ferroser, que és la filial de Ferrovial, encarregats de rastrejar els casos de Covid-19 que estan de vaga, Joan.
Sí, intentarem que entrin a parlar en aquest programa, que a vegades cada dos mitjans és el que passa, però intentarem parlar amb ells, sí.
Sí, ho parlarem amb Carol Soto, membre del sindicat, perquè ens expliqui què passa, què ha passat, perquè estan de vaga. Un dimecres més, nosaltres faran el segon cafè a Olo Gibroto i Teresa Carreras. A partir d'ahir, Joan, entrava en vigor el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Què significa tot plegat? On parlarem avui? Amb Jordi Armadans, director de Fundipau. Amb el Néstor Company parlarem de cinema. A Fila 7 i a Freqüència Modulada també sabrem com sonava el dia com avui de fa uns anys i com no, doncs, arrodonim aquesta programació amb Rafa Sanahuja al final del programa amb el darrer minut.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa 663-99-30-62 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Iceta entra com a ministra del govern de Pedro Sánchez, Carolina Dàries gestionarà la pandèmia a Sanitat. Joan, que es podrà trencar el confinament municipal per assistir a un míting electoral de cara al 14 de febrer. Llegim avui al periòdico que un fàrmac espanyol redobla l'esperança en un escut anticovid i que el món ha arribat aquest dimarts als 100 milions de casos de Covid-19, segons les dades independents de la Universitat Johns Hopkins dels Estats Units. Des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut aquestes 100 milions d'infeccions per coronavirus, la major part als Estats Units, a l'Índia i al Brasil. I atenció als culers, les eleccions a la presidència del Barça se celebraran el dia 7 de març.
I avui el dia no podia sonar una altra cosa. 27 de gener de 1945 s'allibera el camp de concentració d'Auschwitz. I a més casualitats de la història, un 27 de gener moria Giuseppe Verdi, creador d'una de les àries més famoses de l'òpera. L'èxode jueu, Nabucco, Zucchero, Luciano Pavarotti, va pensiero. Va pensiero sulla litorate
costumantens in flight over the ocean.
13 minuts que passen de les 8 del matí, encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada. Crítiques del sector cultural, i no m'estranya, després de conèixer que es podrà trencar el confinament municipal per assistir a un míting electoral del 14 de febrer, Mercè.
L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya han exigit que l'accés a la cultura també serveixi com a salga conduïta per trencar el confinament municipal per garantir a tothom accedir al dret a la cultura, un bé considerat essencial. Si es pot trencar el confinament municipal per anar a un míting polític, per què el govern ha destacat que cal garantir el dret a la participació política? S'haurà de poder fer el mateix per anar al teatre, manifesten en un comunicat. Alhora, Joan, critiquen que si s'ha demanat a la cultura que es reinventi per superar la crisi, per què no s'ha instal·lat als grups polítics que ho facin també pels seus mítings de campanya? I és que el govern va anunciar ahir que anar a un míting electoral és un dels motius que permeten saltar-se el confinament municipal diari al tractar-se d'un dret fonamental. Està justificat sortir del municipi i que això ha de quedar recollit, això sí, en un certificat d'autoresponsabilitat. Si et sembla, escoltem a la portaveu del govern català, Meritxell Budó.
Aquests mítings s'han de poder celebrar, òbviament, amb totes les mesures sanitàries corresponents. Bé, podem anar a un teatre amb un 50% de l'aforament. No? Per tant, és a dir, aquests actes, diguem, es poden produir. A partir d'aquí, amb el tema de poder sortir del teu municipi per anar a un míting, doncs, com que és un dret fonamental, el dret a la participació política, doncs el dret a vot, doncs tu et podràs, diguem, desplaçar, i aquest certificat d'autoresponsabilitat ha de recollir que tu t'estàs desplaçant perquè vols anar a assistir a un míting electoral.
Primera, no vol ser força política i estar dins del govern i criticar-ho tot. I segona, mirin, jo sóc de Torrelles de Llobregat i no puc anar al teatre si vull anar a Barcelona al teatre. No puc anar al teatre, ni al 50, ni al 25, ni al 10, ni a l'1%. Les franges horàries, però, perquè les persones amb Covid-19 puguin anar a votar el 14 de febrer són inassumibles, segons el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós.
El pla del govern estableix que les persones que es troben en quarantena per tenir el coronavirus o haver estat en contacte amb un positiu puguin anar a votar, recordem, entre les 7 i les 8, a una franja en què les persones de les meses electorals duran els equips de protecció individuals.
Per cert, que centenars de persones a qui els ha tocat anar a una mesa denuncien que se'ls vulnera el dret a la salut.
Aquestes persones, Joan, s'estan organitzant a través d'un grup de Telegram i tenen previst enviar una carta al síndic. Ens sentim amenaçats. També busquen l'assessorament d'algun advocat o col·legi que els pugui guiar.
I és que un veí de Santa Coloma de Gramenet denuncia que va rebre per Globo la citació per ser president de mesa.
Sí, Sergio Baladón ha dit que hi hauria més de 260 persones afectades per una irregularitat similar i reclama al jutge que paralitzi el tràmit electoral. En una entrevista ahir al 9C de RAC1, Sergio Baladón explicava que hi hauria, com dèiem, més afectats.
Avui, Carolina Darias, relleu de Salvador Illa al capdavant del Ministeri de Sanitat i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que cobrirà la vacant de Darias al Ministeri de Política Territorial, juraran el càrrec davant del rei.
Així és, després de comunicar-ho al rei, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava ahir aquesta remodelació del govern espanyol, un reajustament mínim, va dir, provocat per la dimissió d'Illa, que a partir d'ara se centrarà en la campanya de les eleccions al Parlament com a candidat del PSC. Des de les escales de la Moncloa, Sánchez agraïa la tasca d'Illa, sobretot per la seva capacitat de diàleg i la vocació de servei públic. Per la seva banda, Salvador Illa feia aquest balanç del seu pas pel ministeri.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento. Me llevo conmigo a todas las familias que han padecido o que siguen padeciendo la enfermedad y también me llevo conmigo a todos los que han perdido a un ser querido.
Després de 40 anys dedicat a la política, ara parlem de Miquel Iceta i diputat al Parlament des del 1999. Aquesta no serà la primera etapa de Miquel Iceta a Madrid, on ja va ser assessor del vicepresident espanyol Narcís Serra en època de Felipe González i també diputat al Congrés.
17 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs continuen els problemes a aquesta hora del matí per una incidència a la C58. S'ha pogut retirar el vehicle avariat a l'altura de Montcada i Reixac, però continuen les cues en sentit Terrassa i també afecten a altres vies colindants, com per exemple la B20 i a la Ronda Litoral, que ara mateix i des de primera hora del matí presenten força problemes per enllaçar amb el nus de la Trinitat. De fet, és hora punta i trobarem retencions a tota la corona de Barcelona amb més o menys intensitat. A la Pota Sud, problemes d'entrada a la ciutat des de la B23 per enllaçar l'Avinguda Diagonal, també a l'autovia 2 i a la C32, a l'altura de Sant Joan d'Espí i de Viladecans, respectivament. Densitat també ara menor, en aquest cas, a l'enllaç de l'AP7 amb la B23 al Papiol i, com comentàvem, una congestió generalitzada a la Pota Nord d'entrada i de sortida a Barcelona. També ens fixem en quin és el panorama a la zona del Vallès. Tenim retencions a l'enllaç de la C58 amb la P7 en sentit Girona, també a l'altura de Parets del Vallès a la C17 per anar cap a Vic i a Caldes de Montbui a la C59 també es formen aturades en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També hora de saber com està la situació al transport públic metropolità. Des de Transmet, Xavier Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Novament, avui destaquem alteracions al servei de Rodalies i Regionals a causa de la vaga de zel d'un grup de maquinistes, segons informa Rodalies. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavier, bon dia. 19 minuts que passen de les 8 del matí. Continuem amb més informacions perquè els rastrejadors de Ferrovial en vaga per reclamar que els contracti la Generalitat, Mercè.
El polèmic contracte amb Ferrovial se'ls acaba aquest diumenge, se'ls va acabar, per cert, però els 850 treballadors volen que els hi subrogui Salut, que de moment els ha inclòs en una borsa de treball.
Doncs vinga, parlem a aquesta hora d'aquesta vaga dels treballadors de Ferroser, filial de Ferrovial, encarregats de rastrejar aquests casos de Covid-19 i convocada per al sindicat IACCATAC, la candidatura autònoma de treballadors i treballadores de l'administració de Catalunya que formen part de la Intersindical Alternativa de Catalunya. Ho comentem tot plegat amb Carol Soto, ella és membre del sindicat. Carol, què tal? Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixa'm preguntar-te primer de tot per què es convoca una vaga com aquesta.
Mira, es convoca una vaga com aquesta quan s'esgoten primer totes les vies per poder negociar i aconseguir el que considerem més just tant per nosaltres com per la salut pública, que és la subrogació per part del Departament de Salut. D'altra banda, també es convoca una vaga perquè el Departament de Salut s'ha negat en tot moment a reunir-se amb nosaltres i perquè, tot i haver-hi rumors per la premsa, els últims que hem sabut de que s'acabava el contracte, que rescindia el contracte amb Ferroser, hem estat els treballadors 15 dies abans del 31 de gener.
Perquè ens assabentem tots plegats, eh? Com ha estat aquest procés des que s'encarregava Ferrovial d'aquest rastreig fins que l'agafa Salut?
Doncs mira, ha estat així, per resumir-ho. És tan fàcil com entendre que, com tots sabeu, va ser un contracte molt polèmic ja per part de la Generalitat cap a una empresa privada per assumir un servei públic. A partir d'aquí es va tirar endavant i Ferroser, que és el mateix que Ferrovial, diguem, fa una sèrie de contractacions fins a arribar als 849 treballadors que som avui en dia. El perfil majoritari d'aquests treballadors són estudiants d'últims cursos de carreres universitàries, lo suficientment preparats per dur a terme la feina i lo suficientment necessitats també per assumir condicions laborals pèssimes. Un cop arribat a aquest punt, realitzem torns de 8 i 12 hores en condicions, com ja he dit, que no són òptimes, amb errors que en cap moment, vull deixar clar, tenen que veure amb la plantilla, errors d'organització, errors de l'aplicació, tot això notificat per mail tant a Ferroser com al Departament de Salut i que no hi posen, almenys amb l'eficàcia que tocaria, remei. Tirem endavant tot i així, donant el millor de nosaltres. Des d'aquí vull felicitar i apoyar els meus 849 companys perquè s'hi han deixat la pell en tot moment, física i emocionalment. No són trucades comercials, són trucades on parles amb 1.500.000 famílies afectades pel Covid que ploren, enterren i vetllen a famílies que perden. I després de tot això rebem una sèrie de rumors, declaracions d'Alba Vergés, de si rescindeix o no aquest contracte, no se'ns diu res, i 15 dies abans ens enterem que Salut rescindeix el contracte amb Ferroser, pacten aquesta finalització igual que van pactar la contractació, o sigui, de manera totalment opaca, ningú sap quines condicions hi han, però el que està clar és que no es compta amb aquesta plantilla. I el que hauria de fer la Generalitat, el Departament de Salut, que és subrogar la plantilla, és una cosa ja legal i també funcional, perquè tenim experiència, doncs no ho fa, i quan saben que ens volem mobilitzar, envien un comunicat amb 3 borses de treball que considerem un insult, 3 borses on no s'especifica quantes persones agafaran, on s'obren 3 dies i no sabem quines condicions hi hauran, i un cop entren, deixen una llista, aquesta llista truquen aleatòriament per desinflar la gent, perquè la gent no es mobilitzi i tingui por de que el fet de mobilitzar-se impedeixi que els contractin de nou, i a més, en aquesta borsa de treball imposen torns rotatius de matí, una setmana matí, una setmana tarda, el qual ja saben, perquè saben que el 90% som estudiants, tindrem que renunciar. Així que és una estratègia de dissuasió absoluta.
Carol, quan ens expliques que treballeu o heu treballat en assumint condicions pèssimes, a què et refereixes?
Em refereixo a 200 persones convertint 2 banys, em refereixo a sales de menjadors de 10 metres quadrats per 200 persones, em refereixo a tenir que dinar per les escales d'emergència o sota una rampa perquè no hi ha espai habilitat per dinar quan plou. Em refereixo a 0 mesures anti-Covid. Vull dir, nosaltres trucàvem a la gent perquè tinguessin precaució, però nosaltres, siguent 200 i 600 treballadors en diferents centres, no se'ns ha pres la temperatura, no se'ns han donat ni exigit tampoc mascaretes homologades, no s'han respectat els 2 metres de separació entre nosaltres, i tot i així hem tirat endavant. A nosaltres se'ns han denegat les vacances, se'ns han avisat dels nostres torns 6 hores abans, hem passat tots els Nadals, Sant Esteve, Nadal, fi d'any, treballant i deixant-nos la pell, com ja he dit diverses vegades en aquest servei, i el 31 de gener es prescindeix de nosaltres, amb 3 borses, que és un insult, i dient, no us preocupeu, n'agafarem 150-200.
Això vol dir que l'1 de febrer fora?
Sí, això vol dir que l'1 de febrer fora. Això vol dir que estan trucant a gent que, de moment, ja entre 150... 170 persones confirmades que poden assumir aquest horari que t'he comentat, però això, deixem-ho clar, des de l'altra banda són 600, 700 persones, treballadors, que s'han deixat la pell fins ara, que tenen experiència que la salut pública ha d'aprofitar i que se'ls deixa al carrer.
Aquests treballadors, Carol, van rebre o vau rebre alguna mena de curs per tal de fer una tasca de rastrejar aquests casos Covid? I si és així, va ser remunerat?
Vam rebre una formació, no va ser remunerada, no va ser compensada econòmicament i vam rebre una formació tots nosaltres. Més enllà d'aquesta formació, també remarcar això, no? 1.500.000 trucades crea una experiència sense precedents, simplement perquè no hi ha hagut cap personal que hagi encarat aquest sistema de rastreig, perquè desgraciadament estem davant d'una pandèmia nova. De totes formes, també remarcar l'excusa que posa la Generalitat de que no és possible una subrogació perquè el servei serà diferent és una excusa totalment absurda, ja que si tens 849 treballadors qualificats amb experiència d'1.500.000 trucades, lo normal i lògic en favor de la salut pública i d'aquests treballadors és que si en cas de necessitar una formació específica se'ls hi donés. D'altra banda, també dir que aquesta borsa de treball que ens han deixat ja estava plena des d'octubre, ja contractaven gent paral·lelament a prometre'ns que se'ns prioritzaria, i bueno, Barcelona no és tan gran, no? Són 850. Més d'un dels nostres companys té amics que els han confirmat per realitzar aquesta feina amb anterioritat a nosaltres i que tenen un perfil igual o més baix a la nostra preparació.
Quan tu ens expliques... És que és molt bèstia tot plegat, és molt bèstia.
Sí.
Quan tu ens expliques, entre altres coses, i a mi em sembla, jo no sé, no en sé de salut, no soc metge, però a mi em sembla bastant insalubre dir que hi ha dos banys per 600 persones. Quan exposeu això davant de conselleria, conselleria us respon alguna cosa?
No, la qüestió és que diguem que tot està dins el mateix. Volia puntualitzar que és això, que he dit dos banys per 200 persones. Hi ha dos centres, un a Sant Joan d'Espí i un Hospitalet. Uh-huh. Jo parlo des de l'experiència d'Hospitalet, que és on estic treballant. Segueix sent totalment impossible, no? Uh-huh. Bueno, ja et dic, tota una sèrie d'incidències, principalment l'aplicació, perquè així som, no ens queixem tant ja de les nostres condicions, sinó d'aquelles que empitjoren el funcionament i que afecta la salut pública. Hi ha diverses incidències que consten per mail i que són demostrables, avisant tant a Ferroser com al Departament de Salut, escolteu-me, hi ha una aplicació que no està funcionant i tardar una setmana en arreglar-la i tenir 800 treballadors hores i hores sense poder fer bé la seva feina, fent que el servei no pugui funcionar i assumint les conseqüències un mateix, fent el millor que pot i tot i així tirar endavant i seguir tirant endavant aquesta tasca tot i aquestes dificultats. Jo m'alegro molt que facin una nova aplicació. El que no som nosaltres és el conejito d'Índies, de tot el que no ha anat bé, ara ho arreglem i vosaltres fora. Ojalà vagi millor i ojalà comptin amb nosaltres.
Deixem fer-te finalment dues preguntes, Carol, sense la intenció de ficar el dit a la nafra, però són coses que la gent es pregunta, per tant, deixem fer-te aquestes preguntes. És el millor moment per fer una vaga de rastrejadors?
Mira, t'ho comento. És molt fàcil d'entendre això. D'entrada, s'ha intentat boicotejar aquesta vaga de moltes maneres, no? I m'alegro que facis aquesta trucada, aquesta pregunta, perquè d'entrada vull felicitar i apoyar els meus companys i deixar clara una cosa. Quan nosaltres proposem aquesta vaga, se'ns exigeix el 90% d'aquest servei, però és que Ferroser exigia, en la mediació de la vaga, va exigir el 100%. Jo el que em pregunto és, si esteu assumint tant salut com Ferroser...
Perdona, 100% de serveis mínims no és garantir el dret a vaga.
No s'ha vist mai en la història. Ni el 90% ni que una empresa demani el 100%. Però el que és encara més gruixut és que una empresa demani el 100% de serveis mínims i alhora tant salut com Ferroser estan assumint que el servei es redueix en una tercera part. Llavors jo em pregunto, si tu estàs assumint que el servei a l'1 de febrer es redueix una tercera part, com pots dir que és imprescindible el 100% dels 849 si a l'1 de febrer ja no ho seran? És una incongruència absoluta. D'altra banda, també afegir, fem una feina molt important en cooperació amb el CAP i al moment de demanar la vaga hem sigut sempre molt considerats i molt conscients i plens coneixedors del que és el nostre servei per garantir que això no afectés en cap cas a la ciutadania, que, per cert, estan tots molt agraïts amb nosaltres per tota la feina que hem fet fins ara i ens ho mostren a cada una de les 1.500.000 trucades que hem fet.
I per últim, Carol, de seguida et deixem, que sabem que has d'atendre altres mitjans un dia com avui, però segur que ho heu escoltat tots els que heu treballat de rastrejadors. Quan molta gent diu allò del... A mi mai m'han trucat i era contacte directe d'un positiu, i això hi ha bastanta gent que ho ha dit. És perquè el sistema s'ha col·lapsat en algun moment? Perquè no calia rastrejar el cas? Per què han passat aquestes situacions?
Jo puc respondre des del que és l'experiència de rastrejadora.
I tant, i tant.
Jo, els mitjans que hem tingut. Llavors, jo imagino que en la cadena de l'organització d'un cas positiu que és detectat en el CAP i el CAP agafa els contactes estrets d'aquesta persona i aquestes llistes se'ns passen a nosaltres per oferir el rastreig, dins d'aquesta cadena poden haver errors o no, i els desconec. El que sí que sé i conec en primera persona és que l'aplicació ha tingut errors. Quan una aplicació, en aquest cas, té errors, té conseqüències. Aquestes conseqüències és trucar a persones amb un mes de retras, trucar 16 vegades a la mateixa persona en 20 minuts, 16 companys, que no t'entrin casos. D'altra banda, també aprofito aquesta pregunta que m'has fet per apuntar una cosa, i és que ahir mateix, a l'inici de la vaga, on s'exigia el 90% de serveis mínims, resulta que més de 30 o 40 companys no podien entrar amb el seu login a l'aplicació, perquè segurament, no ho sabem, deu estar utilitzant ja el Departament de Salut amb els altres treballadors nous que estan formant, i ni tan sols van poder treballar. O sigui, ahir teníem moltes persones cobrint aquest 90% exigit de serveis mínims que ni tan sols van poder trucar perquè literalment no podien entrar en el seu login.
Ja saps, Caro, que no som una de les ràdios més grans de Catalunya. De totes maneres, intentarem posar-nos en contacte amb conselleria i seguir el cas, a veure quines explicacions hi poden donar, si és que volen entrar també en aquest programa en els propers dies. I igualment, com et deia, seguirem el cas, perquè em sembla molt greu. Membre del sindicat IACATA, Carol Soto, moltíssimes gràcies i molta força.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I aquesta hora que continuem amb més informació, quan passen 2 minuts de 8:45 del matí, llegim avui al periòdico que un fàrmac espanyol redobla l'esperança en un escut anticovid, Mercè.
Doncs així és, Joan. Un estudi internacional conclou que és antiviral més potent i obre la via a assajos amb humans. La cotització de la farmacèutica gallega Farmamar es dispara un 21% al comunicar el seu projecte.
I Brussel·les obre una batalla contra les farmacèutiques per les vacunes.
Els incompliments de Pfizer i AstraZeneca en el lliurament de vacunes han disparat les alarmes de la Comissió Europea, que, si fins no fa gaire es mostrava satisfeta de disposar d'una carpeta variada de vacunes garantides, ara veu com es multipliquen els obstacles que poden amenaçar els objectius fixats. Arribar al 70% de la població vacunada a l'estiu. Un 7% dels casos de Covid registrat a Barcelona ja són de la SOCA B117, que és la SOCA del Regne Unit.
I el primer hospital satèl·lit per atendre només malalts de Covid ja és a Bellvitge.
Així està construït en 3 mesos, disposa de 112 llits i espais de seguretat separats per positius, sospitosos i familiars. El sindicat Metges de Catalunya ha advertit que la qualitat assistencial del sistema de salut català baixarà si no es contracten més facultatius per aquests nous hospitals satèl·lits.
I la meitat dels pacients amb pneumònia greu per Covid tenen seqüeles 3 mesos després.
Sí, l'ofec i el cansament els invaliden per fer activitats que feien sense esforç abans de la malaltia.
4.000 famílies poden perdre la casa si el Tribunal Constitucional permet desnonar llogaters vulnerables.
Ho podem llegir al 324. El Tribunal decideix aquesta setmana sobre el decret de la Generalitat impugnat pel PP que prohibeix el desnonament de famílies vulnerables. El govern espanyol prorroga fins al 9 de maig, quan estava previst que s'acabi l'actual estat d'alarma, aquests contractes de lloguer que expiren per ser en aquest període i els ajornaments de deute als arrendataris de grans tenedors o les entitats públiques.
I Elmo tanca temporalment les 7 sales de cinema de Catalunya.
Sí, són més de 500 pantalles que té repartides la firma Yelmo en 50 complexos a tot l'estat espanyol, entre els quals doncs, hi ha aquestes 7 sales a casa nostra. Només, però, Joan fa una excepció als cines de Madrid i les Palmes de Gran Canària, que continuaran oberts. La cadena Ocine manté oberts també els cinemes de les Gavarres, de Tarragona, Girona, Granollers i Màgic de Badalona, mentre que ha tancat els de Platja d'Aro, Blanes, Arenys, Sant Celoni, el Vendrell, Vilaseca i Roquetes.
I el Pompidou tancarà 4 anys per reparar les icòniques canonades i fer-lo sostenible.
És un dels museus més visibles visitats de París i aquesta serà la segona gran rehabilitació en menys de 50 anys.
En plana religiosa anem cap al Vaticà perquè el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, fa una crida a la comunitat internacional perquè actuï amb rapidesa.
Durant la seva intervenció en la cimera sobre el clima 2021, el cardenal Parolin ha assegurat que tenim la llibertat, la intel·ligència i la capacitat de liderar i dirigir la tecnologia i posar-la al servei d'un altre tipus de progrés més humà i social i integral. En aquest discurs, el número 2 del Papa ha afirmat que la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i les activitats de mitigació són necessàries però no pas suficients, i ha alertat que les conseqüències més importants del canvi climàtic afecten els més pobres. Per cert, la cimera d'adaptació al clima reuneix caps d'estat i de govern amb experts en qüestions mediambientals per debatre sobre la capacitat que poden tenir les ciutats de ser més resilients al canvi climàtic.
I d'altra banda, les 56enes jornades de qüestions pastorals han estat dedicades aquest any als reptes que ofereix l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc.
Les sessions parteixen de la idea que aquest important document magisterial, en paraules del mateix pontífex, és una humil aportació a la reflexió perquè davant de diverses i actuals formes d'eliminar o d'ignorar els altres, siguem capaços de reaccionar amb un nou somni de fraternitat i d'amistat social que no es quedi en paraules. Joan Fontrodona, director del Departament d'Ètica Empresarial de IESE, ho explicava de fet ahir en una entrevista a l'Espai Temps de Diàleg dins del magazín El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda, que la proposta econòmica del Sant Pare no és nova i segueix el que ja deien Joan Pau II i Benet XVI. Fontrodona és enguany el ponent de la tercera sessió amb aquest suggeridor títol. Un altre model econòmic és possible. I, per cert, també, Joan, deixa'm afegir en aquesta notícia que el Papa Francesc va participar ahir en el funeral del qual va ser el seu metge personal, Fabrizio Socorsi, mort als 78 anys d'edat per complicacions derivades del coronavirus, segons va confirmar la Santa Seu.
Cinquena setmana de la Bíblia.
Ara sí, parlem de la setmana de la Bíblia, perquè Sant Jeroni, un apassionat de la paraula de Déu, també hi serà present.
Sí, Joan Ferrer ens ha acostat a la setmana de la Bíblia la figura de l'autor de la Vulgata. L'edició d'aquest any ha dedicat una atenció especial a Sant Jeroni, autor de la Vulgata, la traducció de la Bíblia al llatí, en els 1.600 anys de la seva mort. De la mà del president de l'Associació Bíblica de Catalunya, Joan Ferrer, se'ns convida a conèixer doncs, una figura importantíssima en la història de l'Església i en la història de la cultura, destaca el doctor Ferrer. No patiu, perquè si us heu perdut aquesta sessió, la podeu visualitzar de nou, aquesta reflexió del doctor Ferrer, a www.setmanadelabiblia.cat, així com una reflexió sobre la carta apostòlica del Papa Francesc, afecta per la Sagrada Escriptura.
I ja ho sabeu que aquests dies Berta Sacanell ens apropa el que podrem seguir un dia com avui a la Setmana de la Bíblia. Berta Sacanell, molt bon dia.
Bon dia. Per avui dimecres, dins la cinquena edició de la Setmana de la Bíblia, tindrà lloc l'acte Les Torres, símbol de la Nova Jerusalem. Meditació a càrrec del doctor Armand Puigtàrrec des de la cripta de la Basílica de la Sagrada Família a 6:45 de la tarda. Aquest acte es podrà seguir en directe des del web www.setmanadelabiblia.cat.
Gràcies, Berta. En plana esportiva, les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona seran el 7 de març.
Així és, Joan. El vot per correu està garantit i hi haurà dues modalitats. Es votarà en 5 seus repartides per Catalunya i Andorra. La campanya electoral es desenvoluparà fins al 5 de març.
I 30 minuts impecables permeten al Barça superar el Zenit, 85-81.
En un últim quart molt dolent, els catalans han permès als russos igualar el bàsquet a Beraix. I destaquem també que el Joventut s'emporta el duel europeu per la primera plaça del grup davant el Mònaco per 79-72.
8:38 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui comença amb precipitacions a l'extrem nord de Catalunya i encara amb fred. Aquestes últimes hores ha plogut bàsicament cap a les comarques del Pirineu, també comarques del nord de Girona, com la Garrotxa o l'Empordà, però aquestes precipitacions tenen les hores per no dir els minuts comptats, i al llarg d'aquest matí a poc han d'anar desapareixent. A la resta parlarem de nuvolositat variable. Aquest matí encara amb fred, però ja fa dies que venim anunciant que avui pugen les temperatures, i mentre aquestes últimes jornades parlàvem de màximes d'entre 10 i 15 graus a bona part del país, amb alguns valors puntuals de 17-18 graus, avui ja parlem de màximes d'entre 15 i 20 graus. Per tant, ambient fred al matí, però molt suau i agradable al centre de la jornada. De tota manera, també cal dir que a la tarda comença a bufar el vent de mestral i la tramuntana, als dos extrems del país, i aquesta entrada de vent del nord i del nord-oest farà que en aquest sector del país la sensació de fred sigui una miqueta més marcada quan entri aquest vent, perquè és vent del nord. Però la resta, com dèiem, un ambient força agradable. De cara a demà, encara pujaran una mica més les temperatures, moltes més poblacions arribaran a la ratlla dels 20 graus de màxima, que és una temperatura alta per l'època de l'any, i encara poden pujar més de cara al proper divendres. Serà de cara al cap de setmana, quan les temperatures baixaran i pràcticament es normalitzaran. A la resta de Catalunya, com deien, aquest matí no hi haurà precipitacions, abans ho anunciàvem a les comarques del nord, cada vegada més clarianes, i també els propers dies parlarem de nuvolositat variable, núvols alts bàsicament, una miqueta més abundants a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències.
Gràcies, Jordi, també per saber els actes importants d'un dia com avui. Saludem a aquesta hora Berta Sacanell de nou. Molt bon dia de nou, Berta.
Bon dia, Joan. Avui a 9:15 el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A 10:00 la consellera Jordà visitarà les finques afectades pel temporal Filomena a la Terra Alta. D'altra banda, a 1:00, el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, compareixerà als mitjans per valorar l'actualitat política. A 3:00, el president del Parlament, Roger Torrent, intervindrà a l'Assemblea Parlamentària del Consell Europeu per explicar la situació política a Catalunya. I finalment, a 5:00, el vicepresident Pere Aragonès es reunirà a Tarragona amb la plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sur. Aquests són els actes previstos per l'agenda política d'avui dimecres.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a 3:00 a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tres minuts i ja arribarem a 9:15 del matí. A aquesta hora haurà d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país.
Mira, Joan, ens fixem, si et sembla, en com han enfocat els principals diaris del país aquesta entrada de Miquel Iceta al govern de Pedro Sánchez i la sortida de Salvador Illa. La Vanguardia titula Sánchez delimita la crisi de govern, el relleu d'Illa i l'entrada d'Iceta. Llegim el punt avui, que Illa ve i Iceta se'n va. A l'Ara, Sánchez confia Iceta a la carpeta catalana. Al País, Sánchez afronta amb reajustaments lleus un futur baix de pressió. I al Periódico llegim Iceta arriba a l'executiu per gestionar la cogovernança.
Canviant de país, anem cap al Periòdic d'Andorra.
4.327 persones es beneficiaran de la pujada del 3,5% de les pensions. La mesura serà d'aplicació a partir d'aquest mes.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Els indicadors de contagi a Olot són els més alts de Catalunya. Joan, els registres augmenten la regió sanitària de Girona per segon dia consecutiu. L'Hospital Trueta suspèn més activitat assistencial com a conseqüència de la situació actual. A la mañana llegim que la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida vol que la nova estació de busos torni a connectar els barris. La Federació de Veïns demana que la via deixi aïllar Pardinyes i Balàfia. A Tarragona, Diari Més, l'antiga audiència va acollir aquest dimarts al vespre la presentació del 6è volum de l'Enciclopèdia Castellera, editada per l'editorial vallenca Cossetània. I avui llegim al diari de Sabadell, el taulí estrena un WhatsApp per facilitar la comunicació amb els familiars dels pacients.
I finalment, marca d'aquesta casa, ja ho sabeu, portades dels diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, les 56è jornades de qüestions pastorals han estat dedicades aquest any als reptes que ofereix l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Les sessions parteixen de la idea que aquest important document magisterial, en paraules del mateix pontífex, és una humil aportació a la reflexió, perquè davant de diverses i actuals formes d'eliminar o d'ignorar els altres, siguem capaços de reaccionar amb un nou somni de fraternitat i d'amistat social que no es quedi en paraules. A Flama.info llegim que s'organitza la 7a vella de pregària per demanar el tancament del CIE de la Zona Franca de Barcelona el proper dissabte 30 de gener a les 6 de la tarda davant del Centre d'Internament d'Estrangers. Se celebrarà la 7a vella de pregària per demanar un cop més i per sempre el tancament del CIE. Aquest any, donada la situació de pandèmia, cal inscripció prèvia. A Religión Digital llegim que la comunitat de Sant Egidio, a través d'un comunicat, recorda que 76 anys després de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz, Birkenau, el Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust. I a Vida Nueva, els trinitaris demanen ajuda per reforçar els seus projectes d'alimentació i educació a Nigèria. Davant la situació de violència i pobresa que travessa el país, l'ordre religiós fa una crida a l'ajuda internacional.
Doncs aquestes són les portades més llegides un dia com avui. Us recordem que si voleu seguir també les portades del germana d'aquest mitjà, www.catalunyacristiana.cat. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Durant els dies de fred, abriga les teves defenses. Propolvit Defense de Laboratorios Marnis és un complement alimentari en vials còmodes per beure que combina pròpoli, gelea reial, calostre, reishi, shiitake i vitamina B6. No et conformis amb qualsevol producte. Tria la qualitat de Propolvit Defense de Marnis. Demana Propolvit Defense a herbolaris, per a farmàcies i a per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica, recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 5 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, a aquesta hora que volem saber també els actes importants arreu del territori català, i ens els porta Berta Saganell.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia, aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dimecres us proposem la conferència a càrrec de Josep Gomis sobre lectura creient de la crisi de la Covid-19. Aquesta conferència serà avui, a les 8 de la tarda, a la Casa d'Espiritualitat Missioneres Claretianes de Reus. I més coses, anem cap a Girona. Per avui dimecres us recomanem la conferència Economia Post-Covid. Moltes preguntes i algunes respostes a càrrec de Manel Serra i Pardàs, llicenciat en Ciències Econòmiques, que intentarà portar-nos una mica de llum a totes aquestes qüestions. La xerrada serà avui
a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona. I més coses, també anem cap a Tarragona amb una proposta ben diferent. Avui dimecres, tast de cerveses de la mà d'Albert Montfort, que ens explicarà tot el que cal saber per tastar una bona cervesa rossa. El tast es farà a les 7 de la tarda a l'Espai Nautilus de Tarragona, al carrer Reading, número 9, per un preu de 22 euros. Reserva la teva plaça trucant al 722 44 86 75. 722 44 86 75. I ja per acabar, us recordem com sempre que Ràdio Estel us ofereix la missa de cada dia a un quart de vuit de la tarda en directe des de la Catedral de Barcelona.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Pràcticament 10 minuts i ja arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi, que volem acabar la primera hora després de tota l'actualitat, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do com anava carregada avui. Com dèiem, volem acabar l'hora amb un bon somriure. Mercè Regà, bon dia.
Què tal? Bon dia de nou, Joan. Mira, si et sembla, un dia com avui viatgem cap a 1887, París, França. Allà hi comencen les obres del magnífic monument Torre Eiffel, que, per cert, avui, important notícia també, sens dubte, la Sagrada Família...
Sí, tant.
Doncs està considerada com un... Bueno, com un, no, com el monument més bonic del món.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, mare escudíssim, clar, evidentment.
Doncs el 1887...
M'has quedat a dir jo, també.
No, però quan ho diuen des de fora és com...
És com... Sí, fa il·lusió,
tenen raó,
i tant que fa il·lusió.
Raó. El 2005, Barcelona, atenció, perquè un dia com avui s'enfondrava aquest esfondrament del Carmel, te'n recordes? Sí. Que va col·lapsar doncs, un túnel en les obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona, al seu pas pel barri del Carmel. I en el capítol de les felicitacions... Mira, avui és l'aniversari d'Àlex Moner, que és el... Crec que era el lleó, no?, de Polseres Vermelles. No, ara no me'n
recordo. No recordo el nom del personatge, però sí, el de Polseres Vermelles, diguem-ne. Sí,
exacte,
sí, sí.
El guapot, no?, que és aquest actor... Sí, no?
Sí, té, sí, tant, i tant.
Era
i tant.
Molt...
Fent moltes pel·lícules després,
I tant, mira, va debutar en el món de la interpretació, de fet, amb Pau Freixas, Herois, després doncs, va continuar a la petita pantalla amb Polseres Vermelles, del mateix director, i també que comptava amb el guió d'Albert Espinosa, i com bé tu dius, després ha fet, doncs, bueno, ha tingut una gran trajectòria en el món del cinema. I un dia com avui, si et dic aquest nom, Mikhail Barlinnikov, et sona d'alguna cosa?
O sigui que anaves a dir Gorbachev.
No.
Mikhail Gorbachev.
Sí,
no,
sí,
no
anava
sé.
Per l'estil. No. Mira, és... se'l considera un dels millors ballarins de ballet.
Igual.
Però potser, Joan, si escoltes aquesta sintonia...
Això és una pel·lícula, No? Doncs que sàpigues que es va usar de banda sonora. Jo quan dic que això és una banda sonora...
Mare meva, Joan.
Això s'ha usat a banda sonora
de pel·lícula. Ara mateix els oients no em veuen, però em poso les mans al cap. Carrie Bradshaw. Sex and the City.
Sex and the City. Sí, senyor. Veus? Banda sonora, banda sonora, banda sonora.
Sí, no, és una banda sonora, això sí. Doncs...
Sexo en Nova York, perquè no sàpiga
exacte,
de què estem parlant.
Exacte, sí, sí. Interpretada per Sarah Jessica Parker amb les seves increïbles amigues, no? Deixa'm dir-te que el Michel Barnikov va sortir a l'última temporada i va tenir un paper doncs, determinant, va ser parella de Carrie Bradshaw. I clar, la gent, doncs, que no... Jo, va passar a mi, que no el coneixia de res i després, doncs, dius, mare meva, quin home, i després, doncs, coneixes que està considerat com un dels millors ballarins de ballet.
Sí, sense spoilers, és aquell que la deixa a l'altar?
No.
És un altre.
No, és un altre. És el que és previ, diguéssim, a la consolidació del John, no? Del Mr. B. Deixa'm dir-te que... Bueno, estic parlant xino, no, ara mateix?
No, jo vaig seguir. Sí.
73 anys fa avui aquest actor i ballarí. Per tant, el felicitem. I si et sembla, vinga, va, acabem d'escoltar aquesta magnífica sintonia.
I tant.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 de la tarda. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 de la tarda. Recorda, de dilluns a diumenge, en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 2770. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 2770.
Ràdio Estel.
És una cançó que es diu Des de Verges fins a Xàtiva, venim del nord, venim del sud.
Venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres i darrere hi ha un company amb les seues mans esteses on per vindre a alliberar. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no ens mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys. I volem ser per caminar, i caminar per poder ser.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
i no seré ni més triomfàs ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant seran vergonya de la sang. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. De terra dins de mar enllà seran inútils les cadenes d'un poder sempre esclavitzant quan és la vida mateixa que ens obliga a cada pas. I caminem per poder ser i volem ser per caminar, que caminem per poder ser i volem ser per caminar.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Espanya ha enviat a Romania un contingent de 130 militars espanyols sense vacunar contra la Covid-19, violant així els protocols de l'OTAN sobre el desplaçament de militars. En plena polèmica per la vacunació dels caps pels quals ha dimitit Gemat Villarroya, el Ministeri de Defensa va decidir mantenir l'operatiu malgrat no haver vacunat els soldats, amb l'argument que no hi havia temps de subministrar-los la segona vacuna. I crítiques al sector del sector cultural cap al govern català després de conèixer que es podrà trencar el confinament municipal per assistir a un míting electoral el 14 de febrer. L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya ha exigit que l'accés a la cultura també serveixi com a salvaconduït per trencar el confinament municipal per garantir a tothom accedir al dret a la cultura, un bé considerat, diuen, essencial. I les franges horaris perquè les persones amb Covid-19 puguin anar a votar 14 de febrer són inassumibles. Això és el que diu el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós. I és que el pla de govern estableix que les persones que es troben en quarantena per tenir el coronavirus o haver estat en contacte amb un positiu puguin anar a votar entre les 7 i les 8 del vespre. Una franja en què les persones de les meses electorals duran, per cert, els equips de protecció individuals. I en aquests moments el director del Servei Català de Salut, Adrià Comelles, està parlant a Catalunya Ràdio i acaba de dir que l'ocupació a la UCI ha superat la barrera dels 700 pacients amb Covid. Aquesta és una notícia de darrera hora i nosaltres també avui acabem explicant-vos que les 56è jornades de qüestions pastorals han estat dedicades aquest any als reptes que ofereix l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Fins aquí la informació, ens actualitzarem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre. Per votar has de portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva o entra a ina.es. Es recomana portar el vot preparat des de casa i seguir les mesures Covid. Hem pres totes les precaucions per fer del vot un dret segur. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Quatre minuts i mig que passen de les 9 del matí. Com sempre, saludem a aquesta hora per fer el segon cafè. Primer de tot, Eulogi Broto. Ell és professor de l'ISCREP i jurista. Eulogi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan. Molt bon dia a tothom.
Què tal la setmana? Bé amb aquest Covid i amb totes aquestes notícies que van sortint o no?
Home, preocupats pel número de contagis diaris, que a aquestes alçades sembla que ja hauria de ser una altra i estem igual o pitjor que l'any passat, i per la més no ens podem queixar. Bé.
Mira, ara que ho deies, ens n'informava tot just ara la Mercè Regal, informatiu de les 9 del matí, el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio que l'ocupació de les UCI ja ha superat la barrera dels 700 pacients amb Covid. Per tant, no m'estranyaria que en els propers dies ja s'informés que el sistema de salut ja ha col·lapsat a causa de la Covid-19. De seguida en parlem de tot plegat. Abans, però, deixa'm saludar també a Teresa Carreras, periodista, sobretot molt informada a nivell europeu. Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, tu tot bé, Teresa, aquesta setmana o no?
Sí, jo tot bé, però realment m'agrada que l'Eulogi pugui transmetre preocupació, però amb aquesta tranquil·litat, perquè jo potser no ho puc fer tant perquè estic realment preocupada. Les xifres pugen molt i el desori que significa per afrontar-ho a les eleccions i a les votacions, trobo que això crea un desori en l'opinió pública que és tan... probablement està no més pitjor que la malaltia, no ho sé, però això no està ben portat, està clar.
Abans d'entrar en tots els temes que vull entrar avui, és que aquest matí, jo no sé si l'heu pogut escoltar o no, hem fet una entrevista i realment jo m'he quedat en xoc. I de fet, els companys de la ràdio ens hem quedat una mica en xoc. Entrevistàvem a Carol Soto, ella és membre de la IAC-CATAC, d'aquest sindicat de la intersindical. Són membres que treballaven per Ferrovial, per fer tots aquests rastrejos de Covid-19. La Generalitat, el Departament de Salut, ha decidit no subrogar, és a dir, no allargar aquests contractes des de que el servei es va traspassar a Salut, i per tant ja no ho fa Ferrovial. Però és que no és només això, no és només que a partir de l'1 de febrer més de 600 persones es queden sense feina de cop, sinó que ens ha explicat les condicions en les que treballaven, i de veritat, estaven treballant en un lloc on hi havia dos lavabos per 200 persones, on tenien que dinar les escales d'emergència, on no els prenien la temperatura a l'entrar o al sortir de treballar. Estem parlant de rastrejadors de Covid.
Clar, però és que és el mateix, un rastrejador de Covid, perdona Joan, perdona Eulogi, que una persona que ha d'agafar el metro a les 8, no podem fer tampoc distincions, entens? És a dir, evidentment que un rastrejador de Covid haurien de prendre unes mesures, però, escolta, totes les ciutadans som iguals. I que hi hagi aquesta, des del meu punt de vista, aquesta confusió, no?, si has d'anar a treballar, si no has d'anar a treballar, si el senyor Gimón diu, si fóssim un país ric ens tancaríem a casa, i com que no ho som, doncs au, ara vull això, ara vull allò, ara vull l'altre. No sé, trobo un desori, com he dit.
Eulogi.
Sí, sí, sí. És una situació molt complicada. Qualsevol qüestió que es faci interina i ràpid d'emergència per poder controlar una dada, en aquest cas les de la pandèmia i els rastrejadors, clar, se'ls habiliten llocs provisionals, amb el qual jo no he sentit l'entrevista, estava portant els nens a escola i per tant no puc opinar perquè no l'he sentit, però segur que els van posar en uns mitjans molt limitats, això no ho discuteixo, però més enllà d'això és tota la qüestió institucional respecte al tractament de la pandèmia. És a dir, si l'administració no transmet credibilitat en el seu missatge, els ciutadans, després d'un any que estem així, ja s'acaben relaxant, és normal. Ara diries, com pot ser que s'estiguin havent 100.000 contagis en un cap de setmana, si en teoria els caps de setmana està tot tancat, almenys aquí a Catalunya, cada comunitat amb les seves mesures, però tothom està en uns confinaments més o menys domiciliaris a nivell municipal, etc. No? On s'està contagiant la gent? El problema és que els rastrejadors no serveixen perquè no hi ha una política activa de voler rastrejar de veritat. És a dir, no s'estan posant els mitjans necessaris i els mitjans s'estan destinant a altres qüestions. El desori administratiu és brutal i comença pel tema electoral. Ja en parlarem, suposo, però com li pots dir a la gent que no surtin de casa, que els recomanes que es quedin i com a molt al municipi, per salut, perquè és l'important, que no volem fer les eleccions, per salut, perquè és l'important, i després autoritzar a que puguis desconfinar els municipis per anar a mítings i qüestions polítiques lligades amb les eleccions. O sigui, com li dius a un adolescent que els seus pares poden anar al matí a un míting amb una bandera de qualsevol dels partits i ell no pot sortir amb els amics a la nit? Una norma perquè la gent la compleixi. El primer ha de ser creïble i coherent, i estem faltant a qualsevol coherència en el tractament de la pandèmia des de fa molts dies.
Teresa, que volies dir alguna cosa,
Sí, volia afegir que aquesta dualitat que ens han explicat, no?, o la salut o l'economia, és, evidentment, un error. La salut però sense salut no hi ha economia. Per tant, realment penso que ahir estaves força esverada amb el desori d'aquests dies, i ahir quan vaig saber això que explica l'Eulogi, és a dir, que es desconfina per anar amb un míting al poble del costat, quan no pots sortir del teu poble. Això ho vaig trobar encara pitjor, encara més, ho vaig trobar malament. Per què? Perquè els partits polítics haurien de, si és que és tan important, és un dret fonamental poder anar a un míting i poder votar, i això ho hem de tenir en compte. Precisament per aquest motiu, els partits polítics ja no els tenien que haver deixat que sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui digui la data de les eleccions. Això ja és un tema. I l'altre tema, per mi, és que entre tots els partits polítics haurien d'arbitrar unes normes. No fem mítings, no en fem. Entens? I si n'hi ha, tots per internet. No sé, perquè veus que, en el fons, els partits polítics ells mateixos estan a la caçalta d'anar a caçar l'últim vot. Cosa que entenc, perquè a ells els interessa, és l'única cosa que els interessa. Però si ens han transmès que la salut de les persones és important, doncs la veritat és que no ho sé. Jo ho dic, em sembla, i ho estic intentant escoltar abans que comencin les eleccions, la campanya electoral aquest dijous. És a dir, no farem cap míting per salvaguardar la salut dels ciutadans, perquè la gent no hagi de sortir. No s'entén, de veritat, no s'entén.
Mireu, com que heu començat per aquest tema sobre la mobilitat municipal per assistir a mítings, ahir la portaveu del govern, Meritxell Budó, que anunciava aquesta decisió així.
Aquests mítings s'han de poder celebrar, òbviament, amb totes les mesures sanitàries corresponents. Bé, podem anar a un teatre amb un 50% de l'aforament. No? Per tant, és a dir, aquests actes, diguem, es poden produir. A partir d'aquí, amb el tema de poder sortir del teu municipi per anar a un míting, doncs, com que és un dret fonamental, el dret a la participació política, doncs el dret a vot, doncs tu et podràs, diguem, desplaçar, i aquest certificat d'autoresponsabilitat ha de recollir que tu t'estàs desplaçant perquè vols anar a assistir a un míting electoral.
Deixeu-me posar tres coses sobre la taula respecte a aquest...
No, digue-li que no, la senyora Budó. No, senyora Budó, vostès no han de convocar aquests mítings. Aquests mítings no s'han de convocar, perquè si la gent es contagia, què? El certificat de què serveix? De res.
Deixem posar, Teresa, com deia, tres coses sobre la taula. La primera, quan la senyora Budó diu oi que anem al teatre encara que sigui el 50%, deixeu-me que li digui a la senyora Budó que no. Que jo sóc de Torrelles de Llobregat i jo no puc anar a Barcelona a veure una obra de teatre.
Perfecte.
I que és així de fàcil. Sí, i que això és mentir a la ciutadania.
Tota
Perdoneu, que opini jo, però no es pot mentir a la ciutadania.
És una qüestió. Per anar al teatre o a qualsevol acte no es pot sortir del municipi. O sigui, és una relativització interessada, correcte.
La segona cosa que volia posar sobre la taula, pel que està dient Meritxell Budó, és que sí que es pot anar a fer, assistir a mítings i, per tant, es pot trencar aquesta mobilitat municipal, però de seguida després, això ho diu pel matí, de seguida després, per la tarda, surten els mateixos grups polítics i diuen que sí, però que amb reserves, que amb cautela, que millor anar a mítings electorals del teu propi poble. I ho estan dient partits del propi govern. Esclar.
Ho trobo molt malament.
Esclar. I la tercera, respecte al que deia Teresa Carreras, també ho vull posar sobre la taula i de seguida ara us dono la paraula perquè no opineu sobre aquestes qüestions, Jo estic d'acord, estic molt d'acord amb el que diu la Teresa. Els partits polítics s'haurien de posar d'acord en no fer mítings electorals amb la que està caient, que és molt grossa. Estem parlant de 700 llits ocupats d'UCI, i això vol dir que d'aquí res, jo diria que d'aquí hores, ja no ens anunciaran que hi haurà operacions cancel·lades, i això és molt greu. Dit això, estaria bé que no es fessin mítings electorals, i tant, estaria bé que es posessin els grups polítics d'acord, i tant, però no ens n'oblidem que aquí hi ha grups polítics que participen d'aquestes eleccions i que certifiquen el trumpisme més exacerbat, i que, per tant, davant de mascaretes, n'estem farts de mascaretes, no en portem i nosaltres fem mítings, i aquests sí que els farien, dels mítings.
Et refereixes a Vox i als partits de l'extrema dreta?
Per exemple.
Penso que en un debat s'han de dir les coses clares. Sí, realment és un desastre, francament. Per això jo crec que els partits que són molt conscients de lo important que és combatre aquesta malaltia per salvaguardar la salut dels ciutadans, que és la vida, la salut és la vida, haurien de portar, com es diu en castellà, la delantera, i haurien de proposar coses. Però per ara no n'hi ha cap sobre la taula, i això és el que a vegades de set.
Eulogi.
Sí, a veure, jo...
Perdoneu, però és que estic molt emprenyat.
Com a govern, jo trobo d'una incoherència mantenir el recurs al TSJ, que s'ha de resoldre abans del dia 8, i, en canvi, després, un cop veiem que no, i que sembla que pot ser que sí, que hi hagi eleccions, llavors, pel nostre mateix interès polític, dels partits del govern i de tots, però podríem dir aquí de la casta, que diem sempre dels polítics, llavors per ells es desfan els confinaments. Jo ho trobo una incoherència brutal per part del propi govern, i crec que això inclús els perjudica. Un govern coherent que digués, mirin, com que nosaltres no volíem fer les eleccions en aquest moment per un tema de salut pública, entenem que no autoritzem actes de campanya multitudinaris per ningú, ni per nosaltres ni per ningú, o com a mínim els que els vulguin fer ho faran en contra de l'opinió del govern després d'anar als tribunals i que tinguin una mesura cautelar també, però els partits del govern no ho farem, crec que seria molt més coherent davant dels propis votants. O sigui, això de buscar l'últim vot que deia la Teresa, que és cert, té moltes maneres. Llavors, la coherència política és una cosa que s'està perdent, i amb això lligo amb el tema de la setmana passada, no?, que jo vaig dir a l'antena que allò de Múrcia ho trobava espectacular. Uh-huh. i que esperava la sessió i la fulminació immediata, no? Doncs bé, sembla que ja ni ens en recordem, ha passat una setmana i per la mateixa situació han passat regidors, alcaldes de tots els colors, militars, vull dir, hem vist que en el moment que ens afecta a nosaltres, ens mirem cap a una altra banda i ens fem la llei a la nostra manera. I això no pot ser. En la situació actual, menys que mai. Per tant, bé, jo estic, des d'un punt de vista ciutadà, tan emprenyat com tu, Joan, per tant, és normal, accepto la teva, la teva posició i que avui Antena, quan un moderador mai opina, avui opinis perquè crec que també tens una mica la veu dels oients en aquest cas.
Jo estic d'acord amb el que diu l'Eulogi i des de l'Eulogi estic que comparteixo el teu emprenyament, Joan, perquè a mi em sembla que en lloc de gastar energies en intentar que anem als mítings i que la ciutadania es mogui d'una forma espectacular per poder participar del que és un dret bàsic, és un dret fonamental, que jo estic d'acord, el que s'hauria de fer des de l'administració i bàsicament des dels partits que defensen la vida i la salut és això, intentar explicar a la gent que la mobilitat ha de ser zero perquè no s'extingui el virus, perquè les persones som la primera font de contagi, les persones que en aquest cas no estem infectades, anant a fer qualsevol cosa, anant a un míting en aquest cas, som els que podem rebre el virus d'un altre que no sap perquè és asimptomàtic, etc. Tot això, aquest missatge, les persones són el primer vector en fer que no s'extengui el virus. Per això cuidem-ho. Doncs això no ho he sentit jo.
I a més hi ha una reflexió molt, molt, molt vital de fons, molt senzilla, és a dir, si amb els 10 dies de quarantena, després d'un contagi, que els símptomes comencen el tercer dia i tal, estem parlant d'aquestes dates, més o menys, hem de comptar que estem a 100.000 contagis cada dos dies, amb un marc de Filomena, per exemple, és a dir, amb una mobilitat molt reduïda, mitja Espanya tancada a casa, pràcticament penjats de la neu, i per tant, ja d'alguna manera la natura fins i tot ens ha ajudat a confinar-nos. Si en aquestes situacions ja de mobilitat reduïda per l'època de l'any en què hem estat, estem en aquesta tasca de contagis, home, jo crec que cal, i aquí lligaria amb el que deies de al principi dels rastrejadors, jo crec que cal una política d'estat seriosa de pensar com s'està contagiant la gent. I no podem detectar 100.000 contagis en una situació de mobilitat reduïda per marc legal. Totes les comunitats autònomes pràcticament tenen tancament perimetral, etc. Amb un temps com el que hem tingut, un clima el que hem tingut, que ha fet que la gent no es mogués tampoc, i hi ha 100.000 contagis. Cuidado, perquè algú s'està fent molt malament. Sí. Molt malament, Llavors, no sé, parlem d'un altre confinament, potser de 15 dies sense que la gent vagi a treballar, perquè bé, el del metro, en algun lloc, i això els polítics i els sanitaris ho han de tenir més o menys estudiat, s'està contagiant la gent amb aquestes xifres. I pensem que això, en percentatge, és pràcticament un 0,1% de la població cada dia. Vol dir que en un any seria el 40% del país contagiat, amb progressió aritmètica, no geomètrica, o sigui que realment seria el doble o el triple, no? Per tant, ara aquí sí que hem de fer reflexions de seguretat pública, podríem dir, partint de la seguretat pública com la salut de tots.
Per cert, que comentàvem la setmana passada aquesta decisió de moment provisional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de celebrar les eleccions el 14 de febrer. Estem parlant tots com si ja fos la data donada, però encara no ho és, perquè va anunciar a finals de la setmana passada que s'esperaria com a molt tard fins al 8 de febrer.
Clar, a mi em sembla que s'haurien d'esperar fins demà que començarà la campanya electoral aquesta que es proposa, i no fins al 8 de febrer. Per què el 8 de febrer? No sé, jo m'ho pregunto, i em pregunto que ja és una llàstima que el Tribunal Superior de Justícia hagi hagut de convocar les eleccions, ha hagut de fixar la data precisament doncs, per les coses que potser no s'han fet bé entre els partits del govern. Això és per mi un problema, perquè a mi això no m'agrada gens. Els ciutadans de Catalunya són els que haurien d'haver decidit la data de les eleccions i per entre els seus partits polítics que els representen. I per això jo penso que seria bé que el Tribunal Superior de Justícia digués que nosaltres ho diem abans de demà al vespre, ja està, i seran el 14, i si no, doncs un altre dia.
Bé, sí, el termini per la resolució és un tema processal, són els terminis que tenen per resoldre, per tant, a nivell procedimental és, aquesta és la resposta, però és evident el que hem dit moltes vegades, quan no interessa la justícia triga molt i, per tant, els ciutadans es remolc amb un desaunament, amb tants judicis que puguin tenir com a persones, i, en canvi, els temes polítics de vegada el mateix dia es resolen. No? Aquí trobo que no cal apurar termini, sí que caldria una resolució. Ens imaginem que a mitjà de campanya, amb la despesa i el risc sanitari que suposa després el tribunal, acabes dient, home, sí, la seguretat pública sanitària és superior a la jerarquia de drets, a la participació política de l'article 23 de la Constitució, i per tant, com que no és una cancel·lació sine die, sinó són dos mesos fins al maig, acceptem el que diu el govern i ho trobem adequat a la normativa vigent, no? Seria com ridícul. Ara ja s'acaba la campanya, suspèn, tots cap a casa un altre cop. Clar, els canvis ministerials que hem vist avui perdien tot el sentit, amb el qual hi hauria un perjudici per certes persones que també seria molt, molt idònic. Però clar, és que això pot passar realment. Si no controlem els contagis, jo veig molt agosarat que un jutge digui que, perquè al final seria una persona, un tribunal, uns membres molt, molt, molt individualitzats que decideixin el futur sanitari de molta gent que vagi a votar. Imaginem que hi ha contagis o inclús hi ha morts derivades d'aquí, és que aquests senyors podrien tenir una responsabilitat, podrien dir, sobre aquestes defuncions, inclús es podrien trobar demandes dels familiars. Cuidado, jo no veig tan clar que això vagi endavant. Probablement sí, perquè quan ja la maquinària política s'ha engegat és difícil aturar-la. Però clar, que estem aquí tots donant per sentat coses que amb la situació actual, com que són il·lògiques, a mi em costa pensar que un magistrat pugui posar la seva firma a una cosa que pot ser perjudicial per la població.
Per cert, Eulogi, deixa'm preguntar-te com a jurista, ja que et tenim amb nosaltres, perquè déu-n'hi-do també el que està passant, a part de tot plegat i seguim parlant de les eleccions, la notificació que rep una persona per anar a mesa electoral. Primera, s'estan recollint signatures de tota aquesta gent que ha rebut aquesta notificació ja per demanar o per enviar una carta al síndic de Greuges per no haver d'acudir a mesa. Primera, això pot prosperar? I segona, atenció a certs casos que estan passant, es coneixen fins a 260 casos, ahir en parlaven en un programa de RAC1, si no m'equivoco, fins a 260 casos que han rebut aquestes notificacions amb cartes obertes a través de Glovo. Uh-huh. Això és legal?
Sí, la notificació ha de ser fefaent, i fefaent pot ser per qualsevol mitjà. Jo entenc que allò de Glovo, no ho sabia, no ho he llegit, això, uh-huh, és per velocitat, que anirà més ràpid que el correu. Que sigui legal, sí, que sigui recomanable o no, i això de cartes obertes, allò d'obert ho desconec també, no tindria més conseqüències en quant al contingut és un nomenament per una taula electoral. No tenim una protecció de dades particularment important, però suposo que ho han fet per la velocitat, perquè els terminis per fer un recurs contra el nomenament per estar a la mesa són molt curts, i si no la gent es trobaria que no, que se li hauria passat el termini. Això el síndic de Greuges no té recorregut, perquè pot tenir un recorregut d'aquí 6 mesos, però d'aquí 6 mesos les eleccions ja estaran celebrades. Aquells que no vulguin anar a la mesa electoral el que han de fer és seguir el mecanisme que preveu la legislació electoral, per tant, fer ells personalment a la Junta Electoral un recurs al·legant motius de salut, d'edat, els que creguin oportuns en cada cas, com si és que estic de viatge per feina o el que recorre la gent habitualment, no? Si no fan aquest tràmit, poden anar al defensor del poble, que el defensor del poble no els haurà d'estar a la mesa electoral. El defensor del poble després, en el seu informe, dirà que es van coartar aquests drets, però les eleccions ja estaran celebrades. Per tant, si el síndic, si el defensor, jo els recomano a aquests oients que facin ells el seu recurs. Jo ja vaig dir aquí que quan es van convocar les eleccions que el que veia més difícil és poder muntar les meses amb garanties. Al final, si no et presentes, doncs hi ha una multa, però hi haurà molta gent també que inclús podrà dir, doncs a mi que em multin, prefereixo pagar 300 euros de multa i no jugar-me la vida. Des d'un punt de vista vaig al drama, a l'extrem del llenguatge per parlar de la situació. Per tant, bueno, és que pot ser una convocatòria electoral molt complicada, sabent a més que inclús s'han dit hores per anar a votar segons quina gent, però que aquestes hores no les pots controlar. No portem una estrella de David a l'uniforme, fem un exemple, per saber qui pot votar a les 7 perquè té Covid i qui no. Per tant, clar, qui em garanteix a mi que un senyor que no vol estar estigmatitzat doncs vagi a les 6, o que ni ho sap i és asimptomàtic i va a les 12 i els col·legis electorals són tancats, etcètera, etcètera. Vull dir, si algú no vol estar a la mesa i li arriba la notificació, que recorri personalment, ràpidament, a la Junta Electoral.
Teresa, no sé si vols dir alguna cosa sobre la qüestió o passem de...
Bueno, vull afegir que jo vaig escoltar també la mateixa notícia i realment l'única paraula que em va venir al cap va ser credibilitat de les institucions. Una notícia com aquesta, evidentment, primer s'ha de comprovar si això és així, i sobretot el tema de les cartes obertes, jo també ho vaig escoltar, és que això posa la credibilitat de les institucions de justícia o polítiques en fi, sota terra.
Canviant de qüestió, com dèiem, perquè ahir també parlàvem en aquest programa amb Àlex Prats, ell és cap de l'àrea de desigualtat d'Oxfam Intermón, i és que si les dades no eren prou preocupants, normalment cada any fa Intermón Oxfam aquest informe sobre desigualtats i sabíem que hi ha 120.000 pobres més a Catalunya arran de la Covid, 800.000 arreu de l'Estat i 2 milions arreu del món.
A mi no m'estranya, perquè realment amb la pandèmia tots ens hem empobrit, com a ciutadania ho dic, però com a periodista. I per tant a mi no em sembla molt bé aquest tipus d'informes, perquè de tant en tant doncs et posen allò, t'engeguen la llumaneta a nivell d'opinió pública. Vull dir que a mi em va realment colpir, perquè vaig pensar que 120.000 pobres més, 120.000, i pobres som tots, és a dir, són els joves que no poden treballar. Entens? És que realment hi ha molts tipus de pobres. Abans teníem un estigma, teníem una idea de pobre, i ara realment hem vist que això és molt més elevat i hi ha molta més gent que realment no arriba a final de mes.
Eulogi.
Sí, certament la notícia, no per evident, deixa de ser preocupant també. Intermón Oxfam és una entitat amb una credibilitat i una reputació contrastadíssima i, per tant, les seves dades cal valorar-les en ple sentit. Jo inclús vull llegir l'informe a fons per veure la metodologia que han emprat per treure aquesta estadística, perquè inclús em sembla poc, honestament. 2 milions a nivell mundial em sembla poc, tenim en compte que parlem de 100.000...
He dit 2 milions, oi?
Nostre, no?
Sí.
He dit 2 milions, són 200.
Sí, és correcte, jo tinc l'informe i és el que diu.
Són 200 o 200 milions?
No t'estava corregint.
Val.
Però inclús em sembla poc, perquè l'afectació econòmica actual és ja es veu a nivell de comerç, els llocs de feina que afecten, l'hostaleria, la restauració, la distribució, i afecta moltes coses, i inclús em semblen pocs, però bé, com diu la Teresa, són llumetes d'aquestes, els informes periòdics d'UNICEF, d'UNESCO, de Càritas, hi ha entitats, Intermón, Metges Sense Fronteres, amb una credibilitat i una consciència tan, per dir-ho així, tan contrastada, que fan de contrapunt als governs per recordar moltes coses. Vull dir, aquí el que s'han de fer és partides socials per pal·liar aquest problema, però bueno, com els polítics diuen que Espanya, al ser un país pobre, no pot gastar diners en segons quines coses, doncs així estem.
Tot i que ja estem...
No pot gastar és en refer els pressupostos, i ara estem en un moment que la Unió Europea permet als països, als estats, endeutar-se molt. Vull dir que no ho entenc.
Com ja estem fora de temps, sí que tenia bastants més temes per parlar un dia com avui. Me'ls guardo per la propera setmana i en seguirem parlant. Eulogi Broto, Teresa Carreras, moltíssimes gràcies una setmana més per ser amb nosaltres.
Que tingueu un bon dia. Gràcies a vosaltres.
Bona setmana a tots.
Ràdio Estel. Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'Espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Trentaquatrè Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 11 de febrer, Corrandes són Corrandes i Jaume Arnella. I divendres 12, el Belda i el conjunt Bada Badoc. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarius.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mireu, el 24 d'octubre del 2020, el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears de les Nacions Unides va aconseguir la ratificació dels 50 països necessaris per poder entrar en vigor. Hondures, Jamaica i Nauru van ser els tres darrers països en fer-ho. I fa ben pocs dies que el tractat, doncs, entrava en vigor consolidant la prohibició de les armes nuclears 75 anys després de que s'utilitzessin per primera vegada. Nosaltres que volíem parlar de tot plegat a aquesta hora amb el president de Fundipau, Jordi Armadans, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Com valoreu des de Fundipau aquest fet?
Doncs com s'ha de poder valorar, que és una gran notícia, perquè efectivament, encara que a vegades no en siguem massa conscients, les armes nuclears representen un perill avui dia molt notable. Tenim més de 13.000 armes nuclears encara al món, repartides entre les diverses potències nuclears. Sabem pel que va passar fa més de 75 anys que l'explosió d'una arma nuclear és un fet terrorífic, que suposa uns impactes humanitaris devastadors. I un món amb armes nuclears no és un món segur ni un món sensat. Per tant, allò raonable és avançar cap a la seva prohibició, cap al seu desarmament absolut, no? Això ha costat molt i costa molt, però aquesta petita victòria del tractat és un pas endavant. Encara estem lluny d'aconseguir l'objectiu final, que és que no hi hagi mai més armes nuclears en aquest planeta, però en qualsevol cas ens hem apropat molt més del que estàvem fa 5 anys. Per tant, en aquest sentit és una molt bona notícia.
Perquè, Jordi, a la pràctica que s'hagi aprovat i que entri en vigor aquest tractat, què significa, què vol dir?
Mira, teníem un tractat de l'any 68, que és el tractat de no proliferació nuclear, que és potser el més conegut, que és un tractat que d'alguna manera, després de la Segona Guerra Mundial i amb les noves Nacions Unides, el que va intentar és que no hi haguessin més països que accedissin a tenir armes nuclears, és a dir, evitar la proliferació de més països que tinguessin armes nuclears. I la segona pota d'aquest tractat era, d'alguna manera, demanar a les potències nuclears que s'anessin desarmant fins al desarmament absolut, no? La primera pota d'aquest tractat, més o menys, es pot dir que ha funcionat, perquè hi ha hagut pocs països, només quatre en tots aquests anys, que han accedit a les armes nuclears, però, en canvi, la segona pota, que és demanar a les potències nuclears que es desarmin, doncs bé, ha passat molts anys i això Hi ha hagut algunes petites reduccions, però fonamentalment les potències nuclears continuen tenint armes nuclears i, a més, estan embarcades en programes de modernització. Per tant, això vol dir que la seva orientació és de mantenir o incrementar aquests arsenals en lloc de destruir-los. No? Per tant, s'imposava un canvi i des de la societat civil, des de la campanya ICAN, es va llançar aquesta idea de fer un nou tractat que prohibís directament les armes nuclears, no només que demanés a les potències nuclears que es desarmessin, sinó que les prohibís. I a partir d'aquí es va generar un procés diplomàtic amb el suport de Nacions Unides i més de 120 països van aprovar aquest tractat, després es van fer les signatures oficials i després les ratificacions, que, com deies tu, amb les 50, doncs entra en vigor. Això vol dir que aquest tractat a hores d'ara és llei internacional, no és una declaració de principis, no és un postulat, sinó que és una llei internacional que obliga els estats membres, òbviament, doncs, a no prohibir, a no posseir i a no a donar suport a cap país que doni armes nuclears. La gran dificultat, evidentment, és que les potències nuclears no hi són, però això ja era previsible, perquè si no s'han desarmat voluntàriament, doncs tampoc entraran en aquest tractat. Sí. Però el gran canvi és que la seva no acció durant aquests 60 anys doncs, no els suposava cap cost i ara, paral·lelament a la seva inacció, s'ha generat aquest nou tractat que prohibeix les armes nuclears, que estigmatitza aquest tema i que posa sobre la taula que això no està passat, sinó que és present. No? I, per tant, d'alguna manera fa molt més incòmode les potències nuclears la seva inacció i, d'alguna manera, mou i dinamitza aquesta situació que estava molt bloquejada.
Perquè quan ens parlaves ara de les principals potències nuclears, quants països tenen ara mateix armamentística nuclear?
Mira, les que són oficials, les que són reconegudes per aquest tractat de no proliferació nuclear, són les històriques, són els Estats Units i Rússia, que fonamentalment són les dues que tenen més armes nuclears de forma clara, no? Numèricament parlant, però després també trobem la Xina, França i Gran Bretanya. I després hi ha quatre països que oficialment, des d'un punt de vista d'estatus oficial, no tenen armes nuclears, però tothom sap que les té i ells, de fet, no se n'amaguen tampoc, que són Israel, són Corea del Nord, són la Índia i són el Pakistan. No? Llavors, en conjunt, aquests nou països són els que arriben a tenir aquestes 13.400 armes nuclears, que hem de recordar, les bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki van suposar la mort de més de 200.000 persones en pocs mesos. I que, per tant, realment són les armes de destrucció massiva per excel·lència, en el seu mot, i per tant són un perill absolut, sobretot si tenim en compte que les armes nuclears mitjanes d'avui dia són infinitament més destructives que les que vam provar, les que es van provar a Hiroshima i Nagasaki, no? Per tant, la seva capacitat de destrucció encara seria molt més elevada si algú les fes servir en un conflicte armat o si per algun accident es potessin.
Jordi, no entra en absoluta contradicció que països amb aquest tipus d'armamentística, precisament països que tenen aquest tipus d'armamentística, demani, per exemple, a Iran que pari la seva capacitat nuclear i per tant, això no és un peix que d'alguna manera es mossega la cua i és molt perillós?
Efectivament és així. És a dir, que si tu vols d'alguna manera que no hi hagi països que accedeixin a tenir armes nuclears, perquè consideres que és un perill, que efectivament és així, la millor manera, d'alguna manera, de demanar això és actuar amb exemple, no? I, per tant, doncs, que et comprometis a fer el que estàs compromès a fer, que és avançar cap al desarmament nuclear. Si tu continues mantenint el teu privilegi de tenir armes nuclears, tens poca consistència, tens poca credibilitat i tens poca honestedat per demanar als altres que també ho facin, no? I en aquest sentit, efectivament, jo crec que el tema d'Iran segurament es resoldria molt més amb un món que globalment abans que fa el desarmament nuclear, amb uns controls estrictes, amb un semin estricte, segurament a Iran doncs, els costaria més de desmarcar-se d'això, però en la mesura que les potències nuclears no fan la seva feina, tenen poca autoritat moral per demanar això als altres països del món, està clar.
Si mirem cap a casa nostra, en el cas de l'estat espanyol, el 89% de les persones enquestades estaria a favor de que Espanya assumés aquest tractat sobre la prohibició d'armes nuclears, mentre que un 4% donaria suport a la posició actual del govern, que és precisament contrària a aquest tractat. Hi ha alguna explicació de per què el govern espanyol s'hi mostra en contra?
Mira, de fet, les potències nuclears, com és lògic, doncs estan... Bé, com és lògic, no, com és el que ha passat, estan en contra d'aquest tractat I l'OTAN també és un actor que ha jugat molt clarament perquè no s'aprovés aquest tractat i perquè encara que s'aprovés doncs, tingués les màximes dificultats per aplicar-se. Això vol dir que, i l'OTAN a més ha demanat als seus països membres que tinguessin aquesta postura totalment contrària al tractat. Per tant, això vol dir que els països membres de l'OTAN, si entre cometes obeeixen els directius que els hi arriben, doncs s'han de posicionar o s'han de mantenir en marxa. I això implica, doncs, òbviament, també l'estat espanyol com a membre d'aquest pacte atlàntic. Llavors, el que des de la campanya ICANN i les entitats membres com Fundipau, el que hem intentat aquest 22 de gener és visualitzar que les poblacions europees estan absolutament d'acord i alineades amb la idea d'un tractat de prohibició de les armes nuclears i que, per tant, aquests governs estan representant uns interessos que no són els de la ciutadania. És a dir, que poden representar això, doncs els acords amb l'OTAN, el xantatge que els hi faci als Estats Units, França, Gran Bretanya, però en qualsevol cas no estan representant, òbviament, el que seria un projecte de seguretat col·lectiva, però tampoc estan representant l'opinió de la ciutadania. Sí. Per tant, aquest 89% que esmentes és una xifra realment bastant contundent. És a dir, hi ha molt pocs temes que suscitin aquesta unanimitat, no? I per tant, això vol dir que, d'alguna manera, bueno, és posar una mica més de pressió, és el que volíem, posar una mica més de pressió sobre el govern de l'Estat perquè sigui conscient que aquest posicionament, a banda de ser lògic, a banda de no respectar tot el que seria doncs, el treball per un món més segur, a més no està reflectint el que la ciutadania pensa. No?
Clar, estem parlant d'àmplies, amplíssimes majories, aquest gairebé 90% de gent que estaria a favor que Espanya sumés aquest tractat de prohibició de les armes nuclears amb qui estem parlant avui amb el president de Fundipau, Jordi Armadans. Jo no sé si Fundipau pot fer-ho, no pot fer-ho, si ja ho ha fet, però es podria plantejar alguna mena de ILP per portar al Congrés?
Bueno, el que hem fet per dues vegades, i en aquest sentit, malgrat que sabem la postura del govern, ens agrada haver-ho aconseguit, el 2017 i ara el desembre del 2020, hi ha hagut dues resolucions que s'han aprovat al Congrés de Diputats, sempre a la Comissió d'Exteriors, en les quals en el 2017 es deia doncs, que el tractat que havia de néixer, però en aquell moment encara no havia nascut, doncs era una bona oportunitat, i en aquesta d'ara s'ha donat la benvinguda a l'entrada en vigor del tractat. No? Són dues posicions tènues, nosaltres ens agradaria que hi haguessin dues resolucions en les quals s'aprovés l'entrada de l'Estat en el tractat, però com a mínim hem aconseguit que el Congrés no rebutgi el tractat, que és el que està passant en altres països europeus. No? Per tant, d'alguna manera, tot i que el govern no està escoltant aquest clam, hem aconseguit també que el Congrés es posicioni d'alguna manera favorable al tractat i, per tant, bueno, és un element més de pressió. No? Al final, es tracta d'anar aconseguint passes per moltes vies. També vam generar fa uns anys un manifest de científics. Bueno, són diverses vies per aconseguir que arribi aquesta opinió d'allò que és sensat és el que ens recorden les víctimes i els supervivents de Hiroshima i Nagasaki, no? Que allò que va passar, però en tot cas hem de fer tots els possibles perquè mai més torni a passar, no? I això és la postura més sensata, raonable i decent.
Per últim, Jordi, deixem preguntar-te per el paper de moltes institucions privades, com per exemple els bancs. Molts sabem que molts bancs en els que estem practiquen comerç econòmic amb armamentística, molts sabem que això passa, molts no sabem quins bancs són perquè no hi ha absoluta transparència amb la temàtica, precisament per evitar marxes i vingudes de clients a aquests bancs, per tant, per benefici propi. Hi ha bancs que comercien amb armamentística nuclear?
El que hi ha a les entitats financeres, el que moltes d'elles fan és que inverteixen. No és que ells facin activitats directes de comerç, evidentment, sinó el que fan és invertir en diverses empreses o facilitar crèdit, i a vegades algunes d'aquestes empreses tenen doncs, òbviament, participació en la indústria militar. No? Per tant, el que hi ha és o facilitació o suport a inversió en empreses armamentístiques. També algunes d'elles de l'àmbit nuclear. Llavors, això, bueno, ja, com la ciutadania compromesa per un món en pau, el que pot fer són dues coses. Una és invertir els seus diners en la banca ètica, de manera que així s'estalvia haver de patir si els seus diners estan servint per engreixar aquestes activitats. I si està en una banca tradicional, què pot fer? Jo el que li demano i li animo és que escrigui a la seva oficina o al seu banc demanant doncs que per ell seria important que aquestes activitats no s'invertissin i que, per tant, vol demanar informació sobre això. No? A mesura que la banca tradicional vagi rebent pressió de la seva... dels seus clients, no? Uh-huh. Doncs seran més conscients que aquests temes importen a la ciutadania i que, per tant, que tots els bancs haurien de ser ètics, no només uns quants, sinó tots, no? Per tant, aquest sentit forçarà a canviar les coses.
Jordi Armadans, president de Fundipau, moltíssimes gràcies per participar aquest matí en aquest programa i felicitem-nos tots per una passa gran com és aquest tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Una forma de ser.
A primera hora, amb Joan Trias.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Minuts i ja arribarem a les 10 del matí, un dia com avui que volem parlar també de cinema, com fem els dimigres des d'aquesta casa. No podia ser avui diferent i, per tant, des de Fila 7 que saludem a Néstor Company. Néstor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Un dia com avui dèiem que volíem parlar de cinema. Segur que parlarem, tot i que siguin breus minuts, de la gala dels Goya, de les pel·lícules premiades que ja les sabem. Una gala, per cert, que serà molt diferent, però ara en parlarem. Abans, Néstor, deixa'm preguntar-te, perquè hi ha hagut bastanta polèmica amb el que ha passat a Disney. I és que ara qui tingui la plataforma de Disney Plus, aquesta plataforma digital on podem trobar, si no totes, la gran majoria de les seves pel·lícules, hem vist que per pròpia política de Disney, alguna de les seves pel·lícules ja no estan al catàleg de pel·lícules infantils, sinó que estan al catàleg de pel·lícules per adults, com per exemple Dumbo o Peter Pan. I molts es preguntaran, i això per què ha passat? Doncs bé, doncs perquè catalogen aquestes pel·lícules de racistes. Perquè a Dumbo hi apareixen negres esclaus, em sembla, si no m'equivoco, perquè Peter Pan es cataloga de pèls roges als indis, i em sembla que hi havia alguna pel·lícula més. Sí, si no m'equivoco, em sembla que el cas més sorprenent de tots és el de Los Aristogatos, on surt un gat siamès, que com que té els ulls aixinats i se n'enfoten d'ell, doncs també racisme. Néstor, com ho veus, això?
És que sembla un exemple més d'un excés de zel que de nou, bé, ens porta a viure situacions com aquesta que de veritat que sorprenen, donat que, bé, tots hem crescut amb aquestes pel·lícules i no per això hem experimentat cap tipus de comportament racista o comportament xenòfob. Bé, estem en aquesta situació on es vol extremar aquestes mesures i a Disney doncs han estat també víctimes d'aquest fenomen, i ja veurem la veritat fins on ens portarà tot això, perquè quantes més limitacions o quantes més estigmatitzacions d'aquest tipus,
Doncs no sé si això serà realment acceptable en els temps que venen.
Perquè, Néstor, jo sóc partidari de que el cinema mostra l'actualitat que surt una pel·lícula, mostra el moment actual del que agrada, del que no agrada, dels costums, de les tradicions, de moltíssimes coses, però clar, quan veiem una pel·lícula de fa 50 anys, el que està expressant és històricament el mateix de fa 50 anys. I ho dic perquè també s'han vetat pel·lícules com Casablanca o Lo que el viento se llevó. Jo no sé fins a quin punt s'han de vetar aquest tipus de pel·lícules que sempre han estat, i així hauria de ser, grans clàssics de la història del cinema.
Es reflecteixen un context i són valors que també cal preservar, perquè també ens il·lustren sobre determinats moments que, als quals tampoc no en podem renunciar d'aquesta manera, no podem negar-nos el llegat que ens transmeten. I negar aquests moments, negar aquestes èpoques, aquestes situacions que es vivien, tampoc ens fa millors, ni molt menys. Llavors ens trobem en aquesta situació on potser doncs, caldria, sens dubte, molta més racionalitat a l'hora de veure fins on es pot arribar amb tot aquest tema i respectar molt els clàssics i el que ens segueixen oferint i ens seguiran oferint.
Ens queden pocs minuts i, com sempre, em sap greu perquè n'estaria hores, i ho sap, parlant amb ell de cinema. Avui volem parlar de les pel·lícules nominades als Goya. No sé si t'has trobat amb cap sorpresa, Néstor.
La veritat és que no.
No, eh?
Tot ha transcorregut tal com més o menys es preveia, tant amb el nombre de nominacions com amb les pel·lícules presents. Sí que és cert que hi ha una presència de pel·lícules de participació catalana molt important aquest any, i cosa que sempre és positiva per a la indústria, i bé, reflectir, doncs clar, el que ja es pensava que dur seria la més nominada, finalment 14 nominacions, 9 nominacions per Les Niñes, que és una altra pel·lícula de participació catalana, i La Basca Aquelarre, i després tenim La Boda de Rosa, que també és coproducció catalana, dirigida per Iciar Bollaín, que té 8 nominacions, però estan en les categories més importants. La veritat és que, entre això, després Sentimental, de Cesc Gai, una llistat de pel·lícules molt interessant en un any que ha estat tan difícil per estrenar, per exhibir i per portar persones a les sales.
Ara ens comentaves aquesta de Cesc Gai, que, si no m'equivoco, és una versió d'una obra de teatre que va fer, que són Els Veïns de Dalt, eh?
I tant, sí, sí, que protagonitzava Pere Arquilluer, també estava Nora Navas, i ara, doncs, reinterpretada en el llenguatge cinematogràfic, amb nominacions per 3 dels intèrprets, Javier Cámara, Griselda Siciliani i Alberto San Juan, així que segur que és un bon treball actoral.
I tant. Ens deies que no t'han sorprès, però deixa'm preguntar-te què t'han semblat aquestes pel·lícules. És a dir, de totes aquestes pel·lícules, creus que són pel·lícules que d'aquelles que dius s'han de veure del cinema espanyol?
Potser ens trobaríem amb el cas d'Adu, pel fet que és un drama migratori d'una actualitat molt, molt present. I després, el tema del relat generacional sempre ha funcionat molt bé en el cinema espanyol i tenim la representació de Les Niñes d'aquest any. Clar, veritablement potser no puguin ser tan memorables com altres anys, però sí que s'ha de valorar el fet que hi siguin, després de les dificultats que s'han produït al llarg de la pandèmia. Són com mostres de resistència d'una indústria que realment està molt, molt tocada i que intenta almenys mostrar un ventall de pel·lícules i mantenir unes certes bases per, en el futur, esperem, començar d'alguna manera a repuntar.
Per cert, que tenim temps de veure-les encara, perquè la gala dels Goya quan és?
El dia 6 de març.
6 de març, eh? O sigui que sí. Que
6 de març a Màlaga.
Encara tenim temps de veure-les. Això sí, una cerimònia que ja veurem estarà molt marcada per aquesta Covid. Només hi participaran els presentadors, qui dona el premi i qui el rep sense més. Això sí, com sempre, segur que la podem seguir per televisió. Néstor, company, moltíssimes gràcies. Ens seguim parlant de tot plegat.
Moltes gràcies.
Una abraçada, que vagi molt bé.
A reveure.
9:58 minuts, el darrer minut. Doncs ara sí, el saludem amb ell quan queden 2 minuts per arribar a les 10 del matí. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Anem endavant. Comencem amb la teva editorial èpica matutina. Joan, avui diria nivell 6, però has tingut a bé fer una comparació entre els nostres governants, amb les seves decisions surrealistes, i els germans Marx. I trobo que has estat generós. Jo més bé tiraria cap a un humor més infantil, una mica los morancos. Ho dic perquè 2 banys per 200 rastrejadors, això és una mica humor, caca, culo, pedo, pis i de mal gust. Ara, ja l'ho he dit. En l'apartat Chascarrillo Matías Tatzero, avui hem conegut que la mascota de Mer Serraga, un peix que al cel sigui, es deia Miquel Iceta, si no ho entès malament. Inquietante, no, Carmen? La paraula del dia, Barlignikov, que no és una metralleta, sinó que és un ballarí de 80 anys. Del segon cafè, em queda amb el concepte que la carrera ha destacat de l'Eulogi, preocupació amb tranquil·litat, molt i molt elegant. I si ahir parlàvem dels dits dels peus de Toni Huguet, bonic tema, avui hem de fer esmena a les oïdes de Meritxell Budó, perquè jo crec que li haurà xiulat una mica durant el programa, perquè no, que no, Meritxell, que Joan Trias no pot anar al teatre a Torroelles, de Torroelles al Prat, no. Volia repetir-lo perquè no sé si ha quedat del tot clar aquest concepte. Tercer, visca'm la por de demanar un Kentucky per Globo per sopar aquesta nit i trobar-me el pollastre farcit amb una situació electoral. Bon dia, Joan.
Gràcies, Rafa Sanahuja, com sempre t'esperem demà i nosaltres que hi tornem demà a les 8 del matí. De seguida els deixem amb 50 amb Sergi Mas, Delicatessen, amb Toni Guerrero i Ferric Serra Clara i aquest matí l'acabarem a 2:15 del migdia amb Salut Natural per tothom. Fins demà, que vagi molt bé el dia.